principis dels anys 80 va aparèixer un grup de música infantil que gairebé va fer-se més conegut que el joc de taula que li donava nom. Parchís va ser un autèntic fenomen no només a Espanya, sinó a nivell internacional. Van vendre milions de discos, van fer diverses gires a l'altra banda de l'Atlàntic i unes cançons que encara ara recordem i que acabem cantant de tant en tant. De fet, estic fent un esforç per no posar-me a cantar, però vaja, el ridícul m'aconsella no seguir-ho fent. Gairebé 40 anys després del naixement de la banda, Inèdit està preparant un documental que començarà a rodar-se aquest estiu i que vol il·lustrar la dimensió del que va suposar el fenomen Parchís i com ho van viure els seus protagonistes. I per tot plegat, aquest matí hem aconseguit reunir Parchís. Per exemple, la fitxa vermella, Tino Fernández, bon dia.
Hola, bon dia, Jofran.
La fitxa verda, la Gemma Prat.
Hola, bon dia. Bon dia.
L'ideòleg i guionista del documental, Richard Royuela, bon dia,
bon
benvingut.
Dia.
Ells estan aquí a l'estudi. Ara anem al telèfon. La fitxa blava, Frank Díaz, bon dia, Frank.
Bon dia, Jofre, com estem?
I des d'Àustria ja ens escolta el David Muñoz, que era la fitxa blanca o el Dau. Bon dia, David.
Bon dia, us escolto des de Suècia, de fet.
Des de Suècia,
però bueno.
Ens havien dit des d'Àustria, perfecte, doncs correcció feta, des de Suècia.
Bon dia, Dave.
Bon dia a tots.
Hola, bon dia.
A veure, aquesta reunió que hem fet aquí a l'estudi és gaire habitual? Aneu quedant vosaltres?
Sí, tant. Quasi bé.
Sí, un cop a l'any mínim, quan ve el David de fora, que ara està a Suècia, però abans estava a Nova York, o la Yolanda, que viu a Mèxic, pues venen a veure la família i aprofitem per dinar.
Per Nadal, per exemple. O...
A l'estiu, normalment, a l'estiu. Sí. Uh-huh. Ara com fa coloreta.
I aquesta trobada anual la veu fer... L'esteu fent des del mateix moment que es va dissoldre el grup?
Bueno, uns anys després. Bueno, uns anys després.
Ho vam reprendre una mica més tard. Mica més tard. Uns 10 anys més tard, aunque alguns components ens seguien veient, de tant en quant, però el que érem tots, pues, jo crec que va ser tot a partir de tornar-nos a retrobar amb el Tino, que va ser uns 10 o 12 anys més tard.
Hi ha una fitxa que té molta pressa, que és el Frank.
Sí, per tant, jo...
Simplement... A què et dediques ara? Perquè això ho preguntaré totes les fitxes, eh? A què et dediques ara? Què va passar a partir de Parchís? Què ha sigut de la teva vida?
Buah, hi he fet moltes coses. Mira, vaig tindre un bar de copes, vaig treballar en producció de publicitat, vaig seguir de model molts anys, vaig tindre un grup musical, després vaig fer musicals a Barcelona, com a cantant i ballarí. Després em vaig anar a muntar taulats de fusta al Pirineu. I ara, des de fa 5 anys, pues, soc fotògraf professional. I precisament avui pues, bueno, tinc un càsting que ja ha començat a les 11. He fet un petit break, però tinc aquí com 60 noies esperant-me que els hi faci fotos. I, però bueno, tot sigui per la passió de tornar a fer un documental que parli del grup Parchís, del que va ser... de lo que va significar per molta gent.
I no saps com t'ho agraeixo. Per tant, et faig la pregunta. Què va significar per tu Parchís com a membre d'aquest grup?
Pues la veritat que jo era fan de Parchís, perquè jo hi vaig entrar un any més tard, vaig substituir a l'Òscar Recanyades, i el nostre amic Òscar, un record des d'aquí, si ens està sentint, i llavors, bueno, pues per mi Parchís era una passada, i entrar al grup Parchís per mi va ser un... el més gran. Realment, una de les coses més grans de la vida, també, com era fanàtic, sabia totes les cançons, va ser algo molt maco. I avui en dia, pues, haver sigut component del grup Parchís, pues, també significa molt, perquè la reacció de la gent quan s'entera que tu eres del grup Parchís, que va ser part de la seva infància, que va ser part de la seva vida, molts anys, pues, realment és una sorpresa increïble, la reacció, veure la cara de la gent quan diu, hòstia, no pot ser, tu, jo tinc els teus discos, pues porta'ls, que te'ls firmarem. I tot això plegat és el que a través dels anys ens ha fet raonar aquestes idees, i també gràcies al Richard i Inèdit, que ho podrem fer possible si tothom col·labora una miqueta, de parlar de realment un grup que... es va muntar a Espanya, va tindre molt d'èxit a Espanya, però realment moltíssim, moltíssim d'èxit també fora d'Espanya. I és una mica el que es vol explicar. La reacció de 5 nens, la vida de 5 nens fora del seu país, de gira constantment, amb més coses que anirem contant, que és el que volem dir, no?
Doncs, Frank, moltíssimes gràcies, no et molesto més.
Gràcies
per participar en aquesta trobada efímera.
No
però...
haver pogut vindre, que m'hagués...
No, tranquil, home, tranquil. Moltíssimes gràcies, Frank. Frank Díaz, la fitxa blava.
Adéu, Frank.
Adéu, nen.
Adéu, Gemón. Adéu, Tino. Adéu, David.
Richard, d'on és la idea d'aquest documental?
Pues la idea original, a veure, si ens situem en el passat pretèrit, diria ja, jo vaig ser fill de Parxís, vull dir, recordo el dia que van sortir a la tele per primera vegada, i bueno, allò és que el subconscient, suposo, no? Però la idea del documental, o d'interessar-me perquè n'hi havia una història potent, va ser un dia fa, pues ja temps, igual 5 anys, que li vaig posar un DVD a la meva filla, de 3 anys. Un dia, no sé, recordo que estava ja saturat de veure els mateixos dibuixos. Dic, mira, vaig a posar això a veure... Sí, i es va quedar molt enganxada. Llavors, bueno, va entrar en bucle a veure... Era un DVD d'actuacions musicals que n'hi havia del grup a la televisió. I allà pues, vaig veure... Va portar el DVD a la llar d'infants que estava llavors. També els va agradar i vaig dir, ostres... Em va cridar l'atenció com una nena d'avui en dia... connectava amb algú tan antic, amb tota l'oferta que tenen avui en dia, no? Però connectava de veritat, o sigui, rotllo es va quedar. I, bueno, vaig començar una mica a investigar, jo que treu una mica la curiositat a veure què trobo d'ells, i vaig veure que n'hi havia una història increïble, no? O sigui, molt més gran, jo sabia que eren grans, però no... Bueno, vaig veure que n'hi havia realment una història a explicar. I es va quedar allà, també no era el moment, però sí que 2 anys després vaig conèixer el Frank una presentació d'un llibre, just que ha estat... I en aquell moment ja vaig dir, ostres, doncs potser ara sí que és el moment d'intentar-ho, no? Vaig posar-me en contacte amb Christian d'Inèdit, que jo també col·laboro amb ells dintre del que és el festival, el Dani Arasanz, que és el director, que m'agradava molt, doncs, tot i que havia fet documentals d'un altre tipus de música, però tractava molt bé amb els seus documentals la part humana, que és realment el punt de partida d'aquest docu. I, bueno, a poc a poc ens van anar una mica, van anar creixent, i fins aquí que, bueno, ha arribat una mica el moment de la veritat, doncs, de posar això al coneixement de la gent, preparar el Verkami per veure l'interès i...
Ara en parlem d'aquesta faceta del Verkami, vale. Perquè estem dient que es farà el documental, però, clar, s'ha de reunir diners per poder-lo fer. Ara, sí. ara en parlarem. Puc intuir la resposta, però, perquè ho han posat molt fàcil, però... S'hi han posat bé ells per deixar-se fer aquest documental?
Bueno, jo... O sigui, no va ser fàcil, tampoc ens agarem. O sigui, però jo ho entenc, Vull dir, el Frank sí. El Frank, quan li vaig explicar la idea... Però jo entenc que ells també vam anar amb un projecte que ells primer no estaven acostumats. O sigui, el problema del grup és que jo crec que s'ha tractat sempre des d'una part frívola, no? I més ara que n'hi ha aquesta explosió de l'ull... el friquisme, aquestes coses malenteses del passat, no? Nosaltres vam intentar els dir, no, esto no va per aquí, i sobretot dir que és un projecte seriós, els hi vam explicar des del primer moment qui érem, i bueno, i poc a poc es van anar, jo també entenc que al principi un mes, no?, que ve aquí a explicar la seva pel·lícula, però no, realment va haver-hi, jo crec, un punt d'inflexió i a partir d'aquí tot va anar perfectament. No sé si esteu d'acord amb el que ha dit.
Sí, sí, estem totalment d'acord. I a més, vull afegir amb això que ha dit el Richard, que no és que no estiguessin, no tinguessin ganes de fer-lo. El que passa que des de fa molts anys ens han arribat moltíssimes propostes, no?
Per tant, no és la primera vegada que us proposen fer una cosa així.
No només del documental, ni molt menys, del documental no. Però clar, llavors són coses que potser s'han quedat a l'aire i vulguis o no, doncs, perds interès, no?, amb la gent. Però bueno, no és per res, però ells han estat molt persistents i bueno, pues mira,
i molt convincents, perquè ens han donat uns molt bons arguments de que la història seria ben tractada, voldrien sobretot posar sobre la taula el que no es veia, perquè les actuacions a la tele, les gires i tal, és el que veia tothom, però clar, què passava darrere amb aquests 5 nens que eren petits, jo era el més gran, tenia 12 anys quan van començar, llavors clar, doncs explicar tot això que no formava part de, diguéssim, de la part visible, doncs és interessant, sobretot per la gent que té molta curiositat de saber com ho païem, com ho vivíem, no?
David, i què passava darrere la pantalla? Diu, coses que passaven darrere la pantalla. Va, David, explica'ns en alguna.
Home, passaven moltes coses. I ara fa poc els explicava una que a mi em va fer molta gràcia, i és que jo de petit m'agradava molt la música que escoltaven els meus pares, i en aquell moment que nosaltres vam poder trepitjar platós de televisió era quan el Mark Knopfler, per exemple, doncs, també era molt famós, o per exemple, o Jackson 5, i en una d'aquestes vam coincidir en el mateix programa d'Aplauso. I a mi em feia una il·lusió tremenda poder conèixer, o sigui, conèixer el Mark Knopfler, o poder veure ballar el Michael Jackson amb la seva formació del Jackson 5. I era quan em vaig donar compte una mica de que el que nosaltres estàvem fent no era sentiment, un primer disc i fora. Ja havia passat una segona fase que era pues, de consolidació de la fama que teníem, no? I aquest tipus de cos, de petits detalls i de petites vivències són les que tenim, vamos, tenim mitja... mig posades en un calaix dels records, però que n'hi han mil.
El documental tracta sobre tots els membres que han passat per Parxís, només el quintet original...
Contesto jo. A veure, n'hi ha, evidentment, ha d'haver un punt de partida i una base de feina, que és el quintet, diguéssim, que hem presentat. Perquè potser és el que a Sud-amèrica o Latinoamèrica va tenir més importància i és la formació que més temps va durar.
Exacte.
Però, evidentment, o sigui, la primera part amb l'Òscar també és molt important. De fet, jo sempre ho dic, jo... vaig ser més fan de l'època per edat, de l'època Òscar que de la Frank, o per lo que recordo. O sigui que n'hi ha molta gent, i crec que aquí a Espanya no, les dues formacions van ser igual d'importants. És veritat que a Latinoamèrica la d'Òscar va començar a ficar un peu, però la de Frank és la que va ser molt gran. I la idea del docu és fer-ho global. Per això, potser el punt de partida és aquest. Després ja va haver-hi una part, una va marxar el Tino i David, més residual, que encara hem de decidir una mica com l'afrontem, no? Però que serà ja, si s'explica d'una manera. Realment tot s'acaba, jo crec, en el moment pues, de que Tino marxa.
El Frank deia que va tenir una explosió d'alegria quan va ser acceptat a Parxís, que ell n'era molt fan i n'ha parlat amb molta eufòria i tot això. Veu viure aquest moment amb tanta il·lusió, vosaltres, quan teníeu de 8 a 12 anys i us van dir, val, formareu part d'aquest grup?
El que passa és que al començament no ets conscient.
Clar.
O sigui, et diuen, et parlen, no, estem mirant de fer un grup de música, de crios i tal, i, bueno, sortir de la rutina d'anar al col·le i començar, doncs, a entrar en un estudi de gravació, a posar la teva veu, fa gràcia, però, com ha comentat el David, per exemple, moltes vegades, no ets conscient de lo que és l'èxit, de lo que pot passar amb allò. Però inclús, no només nosaltres, a la discogràfica Belter ni somiaven... Clar. Que això aniria tan bé, que arribaríem a fer 7 pel·lícules, que aniríem a fer un concert al Madison Square Garden de Nova York, que no està a l'abast de qualsevol.
No.
Amb la qual cosa, vull dir, tot això no érem conscients i ho vas visquent una mica com un criu, perquè ets el que és. O sigui, nosaltres érem nens de ja et dic, 12, 13, 14 anys, i al començament era un joc hipermega divertit perquè no ho tenien, ningú jugava això que jugàvem nosaltres. I després, evidentment, es va convertir no només en un joc, sinó en una responsabilitat, en una feina, ets més conscient de tot el que fas i de la transcendència que té. Bueno, guai, en qualsevol cas.
Per si no us n'heu adonat, ens falta una fitxa, ens falta la fitxa groga, que és la Yolanda Ventura. En Tino ho ha dit, està a Mèxic, efectivament, està a Mèxic. Des de fa anys la Yolanda viu en aquell país, però ens ha pogut atendre una estona a la seva nit, la nostra matinada, algun avantatge de tenir venir tant d'hora en aquesta ràdio, hem pogut parlar amb ella, i tot seguit podeu escoltar un fragment d'aquesta conversa. Doncs tenim la Yolanda Ventura. Bon dia, Yolanda.
Hola, bon dia per vosaltres i per mi la nit.
Sí, perquè estàs a Mèxic. Des de quan?
Des de fa 30 anys.
Com és que vas anar a viure allà, a Mèxic?
Doncs mira, no va ser que jo vaig decidir viure a Mèxic d'un dia cap a l'altre. Van ser més bé com que situacions de la vida que van fer que jo m'anés quedant a poc a poc per feina, no? Perquè jo volia fer la meva carrera com a cantant solista, que després no va ser, ja va ser més bé d'actriu, que és el que faig fins ara. I llavors, per treure'm la imatge de cantant infantil, vaig començar a fer telenovel·les, els hi va agradar, d'una feia una altra, una obra de teatre... I després, bueno, doncs clar, vaig començar a tindre una parella i després em vaig casar, vaig tindre un fill. I clar, quan estàs en un puesto, doncs et truquen per treballar i quan no estàs en un puesto no et truquen. És a dir, òbviament a Barcelona o a Madrid o jo ja no estava treballant i llavors no tenia ofertes de feina allà i bueno, doncs em vaig anar quedant. Cada any vaig cap allà dos cops a l'any, a vegades cada any i mig, depèn de la feina... és el projecte que estigui treballant en aquell moment, però, home, la meva família, no la que jo he fet, però la meva família, la meva mare, el meu pare ja va morir, però els meus germans i tots encara viuen allà, no tots a Barcelona, però, bueno, sempre vaig cap allà perquè trobo faltar.
Clar, deies teatre, deies cinema, però que deies sobretot el món de les telenovel·les. Tenint en compte l'èxit que tenen a Mèxic, aquest tipus de format, aquestes telenovel·les, deu ser tota una celebritat, tu, Yolanda, aquí a Mèxic.
Bueno, pues no sé si una celebritat, però sí reconec que sóc una actriu coneguda, perquè he treballat moltíssim. No he deixat de treballar mai. En aquest sentit, he tingut molta sort i també he sigut molt treballadora, igual que el meu pare, i molt buscar vida. I aleshores he fet 18 telenovel·les, imagina't. I obres de teatre també tinc com 13 o 14. També jo no he deixat mai de fer teatre. No? A mi el teatre és el que més m'agrada. Uh-huh. I aleshores ara estic fent teatre, en aquests moments estic fent una obra que es diu Bajoteràpia, que també la fan a Barcelona en català,
sí,
i la fan a Madrid en castellà, que està dirigida pel senyor Daniel Veronese, que va dirigir-la allà i també aquí, i portem ara que acabem de fer les 100 representacions de l'obra.
Uh-huh. Quins records tens de Parxís?
Doncs molts i bons. Uh-huh. Alguns no tan bons, però no com dels meus companys ni res d'això. Amb això jo em quedo amb els moments de nosaltres, als hotels, de nosaltres en una casa que llogàvem aquí a Mèxic quan veníem.
Uh-huh.
I llavors fèiem festes. Normalment a l'octubre s'acaben les pluges. I aleshores era el mes que sempre veníem a Mèxic a fer les gires. I a l'octubre és el cumpleaños de la Gemma i meu. Uh-huh. I aleshores sempre teníem els nostres cumpleaños a Mèxic amb mariachi, i els pares van vindre a algunes gires, i també fèiem Halloween i ens disfressàvem. Llavors, a mi aquests records són els que a mi més m'agraden, la veritat.
Abans parlaves del teu pare, que ja no hi és, malauradament ens va deixar el 2009. Clar, el teu pare era el conegut trompetista Rudy Ventura. No sé si ell va tenir alguna cosa a veure amb que acabessis formant part de Parxís.
Sí, mira, el meu pare gravava en una casa de discos que es deia Olimpo, que era la casa petita de discos Velter. Quan el meu cosí, Joaquim Oristell, va molt jove, va escriure uns contes infantils que es gravarien per un disc LP d'aquests grans, no?
Sí.
I aleshores, aquell disc, jo vaig fer no només la veu d'un dels personatges, sinó vaig cantar les cançons. I a partir d'aquí vaig gravar uns discos com a solista abans de formar part de Parxís, amb la mateixa casa de discos.
Uh-huh.
Quan aquesta casa Velter té la idea de formar Parxís, doncs jo ja era part de les seves artistes. I llavors, als 9 anys, doncs vaig entrar a formar part de Parxís. Llavors, sí, d'alguna forma el meu pare va tindre que veure en què hi entrés a Parxís. I també ell, que això no sé si ho sabrà la gent, però Parxís anava a ser un grup de quatre, dos nois i dos noies. I aleshores el David era fill d'una perruquera de la perruqueria de la meva mare.
Uh-huh.
I quan els meus cumpleanys, el David sempre ballava com el Joan Travolta. I el meu pare el volia posar al grup. I els tenien a les quatre. I llavors el meu pare va ser el que va tindre la idea i va dir, pues, que sigui el Dau.
El Dau, clar. Ens has dit que veu fer gires a Mèxic, ens has dit que veu fer pel·lícules, que veu fer milers de coses. I també ens has dit també que tens alguns records que no són gaire bons. No sé si és que enmig de tot aquell èxit algú us va voler exprimer en excés, tenint en compte que éreu nens.
Sí, clar, d'alguna forma, això te n'enteres després, però no et pots creure la gent, que l'estimes com a família, perquè clar, si fas una gira de 3 mesos, doncs clar, aquella persona que et porta, que és el teu mànager, doncs convius més amb aquesta persona, potser que amb la teva família pares, no? I també els representants o els mànagers que teníem a fora d'Espanya,
uh-huh,
doncs també eren com la nostra família, i que després te n'entens que aquesta gent feia dobles contractes i que et van utilitzar d'alguna forma o una altra, doncs clar.
Què vols dir, dobles contractes? Un per vosaltres i un per ell?
Clar, és a dir, nosaltres no érem els que integraven Parxís, no érem els que teníem el nom i el concepte Parxís. La casa de discos era la que havia tingut la idea, i per tant aquest nom i aquesta idea, inclús aquestes cares, són d'ells fins a aquest uh-huh moment. Aleshores, ells podien fer un contracte amb els pares i dir, en la gira de México se ganarà, no sé, el que sigui, i després i nosaltres fèiem el contracte amb Velter, i Velter, que era l'amo del concepte Parxís, feia un altre contracte amb el productor.
Uh-huh.
I a nosaltres ens pagaven segons l'acord que s'havia fet Velter ara, no Velter productor.
Clar.
Llavors, clar, pues no sabíem mai, no veiem els contractes reals.
Uh-huh. No? Clar, per qüestions com les que estàs explicant, tant per l'èxit com per aquesta cara no tan amable de l'èxit, el Festival Inèdit, que saps que és de Barcelona, que és un festival sobre documentals, sí, n'està preparant un precisament sobre Parxís. Què creus que hauria de portar aquest nou documental, o què t'agradaria que sortís de nou sobre Parxís que encara no s'hagi dit o mostrat mai?
Primer, aclarar que el documental es podrà fer sempre i quan la gent ajudi a través d'aquesta pàgina que es diu Verkami. Si es fa, ells tenen una idea que a mi em sembla molt interessant, que és no només explicar la història de Parchís, sinó que Parchís és com una, com un vehicle per explicar com un moment històric que és relativament proper, doncs és tan, tan llunyà en el sentit de... O sigui, nosaltres, quan viatjàvem, fèiem una trucada un dels nois cada setmana amb un dels pares, i aquest pare es comunicava amb els amics. Però, a més, tenies que avisar, a vegades no podies trucar, va passar a vegades que un avió es va caure i van morir tots els passatgers, nosaltres, perquè no vam agafar l'avió. I els pares pensaven que estaven morts, i aquí es van enterar. És a dir, era un moment on la comunicació era
ensurt.
Pràcticament nula, era complicat. És com una, també una mena de poder explicar com era el món en aquell moment.
Clar.
Què significava que cinc nens viatgessin per tot arreu. Aleshores, clar, l'èxit en aquell moment també era una altra cosa. Tothom et coneixia. I nosaltres, d'alguna manera, érem... O sigui, clar que tenim relació amb els nostres pares, els nostres germans, i els estimem, i fins aquell moment són la nostra família, però en aquell moment les persones més properes a nosaltres érem nosaltres mateixos.
Clar. Quant temps fa que no us veieu, quan no us reuniu tots junts, les fitxes de Parchís i el Dau?
Mira, el Dau ha sigut més complicat perquè el David ha estat visquent a Nova York molt de temps. I llavors, quan jo he anat a Barcelona, ens hem juntat els quatre. Però el David no ha estat. És a dir, nosaltres tenim relació. I nosaltres tenim un grup de WhatsApp. Sí.
Yolanda, el grup de WhatsApp es diu Parchís?
No, es diu Qué Tiempo Tan Feliz.
Oh, que bo. que bo. Però veig que sí, que efectivament hi ha aquesta relació i que aneu quedant-nos, aneu veient...
Nosaltres hem continuat sent família, no? Tenim un passat comú que ens uneix d'una manera... per sempre. Sí, el primer nòvio, els primers suspens, i no sé,
clar.
El primer petó... Aleshores, sí, nosaltres estem junts per vida. A mi m'encanta, perquè pues, jo els estimo com si fossin els meus germans. I, no sé, mira, tenim coses, per exemple, quan vàrem fer les entrevistes per poder fer el teaser per al documental,
sí.
Pues, jo vaig anar un dia i la Gemma va anar un altre, no? I jo fa poc vaig comprar-me unes coses de roba i no sé quantes, i quan veig tenim la mateixa camisa. O sigui, tenim moltíssimes coses igual, rellotges i bolsos, que no estem juntes, que ens les hem comprat igual.
Clar,
vam créixer igual.
Yolanda, moltíssimes gràcies. Bon dia. Bona nit des de Mèxic.
Gràcies, un petó.
Bé, aquesta era la conversa que teníem amb la Yolanda Ventura, la fitxa groga. Aquesta sensació de germanor, que ha volgut transmetre, i veig que anàveu a sentir amb el cap, que és una sensació de heu tingut...
Saps què passa? Que és que la nostra infància érem nosaltres. O sigui, jo els meus germans són molt grans, vale? Són els meus germans, però jo aquells 6 anys que vaig viure amb el grup, totes les coses les vaig... I més a més amb ella, perquè clar, érem les dues noies.
Clar.
I encara que són ben diferents, vam créixer juntes. I bueno, la tonteria que es té d'adolescència, nosaltres no la vam tenir aquí. Perquè aquí amics pràcticament no en teníem, perquè érem nosaltres. O sigui, es barallaven com germans. Però sí, però ens estimaven com germans. Vull dir, és tot el que és una família, però amb ells.
La Yolanda és actriu, el Frank és fotògraf. El David que està a Suècia, què és?
Suec, no.
En pràctica, suec en pràctiques.
Es fa el suec.
No, jo sóc a... Jo faig efectes especials sobretot per anuncis de televisió. Això és el que he estat fent els darrers 20 anys. Va ser el motiu pel qual vam anar a viure a Nova York durant 8 anys. I ara estem vivint a Suècia per un altre motiu que no té res a veure, i és que la meva dona és científica i ha tingut una molt bona oportunitat laboral a Suècia i ens hem traslladat tota la família aquest estiu a Suècia. Vull dir que estem en una nova etapa a la família. Però, vamos, ja dic que jo encara ara regularment me'n vaig a Nova York a treballar per fer això, però, bueno, ara estic més intentant portar la meva clientela cap a Europa, una mica.
I tu, Tino?
Bueno, doncs a nivell professional, després de que jo vaig deixar el grup, vaig fer una breu caminata com a solista, amb 3 discos que van anar força bé, però també en aquella època existia el servei militar i sí, jo em vaig haver d'incorporar per nassos.
Sí, sí.
12 mesos a Saragossa i aquí es va troncar una mica el que podia haver estat doncs, una carrera en solitari. I després em vaig incorporar al món laboral com qualsevol altre. Vaig comprar, quan vaig llicenciar de l'Emili, vaig comprar el diari, vaig trobar un anunci de feina i vaig començar a treballar en una empresa comercial amb seu aquí a Barcelona. El que passa que l'empresa, el dueño, el jefe, era de Múrcia i quan li van anar bé les coses van aliar amb Planeta Inclús i van fer una base logística allà a Múrcia i ens van destinar uns quants, doncs, per estar allà a la base logística d'Artel, que així es deia. Jo vaig conèixer la meva dona des de fa 20 anys en allà, era secretària de l'empresa, ens vam casar, i vaig estar allà fins que vaig tenir l'accident de cotxe. I quan vaig tenir l'accident de cotxe em vaig replantejar moltes coses de la vida i una d'elles va ser tornar a Barcelona amb els pares, la família, els amics de sempre, i vam tornar. I des de llavors, doncs, visc una vida més guai, si es pot dir, sí. Perquè, sí, o sigui, no haig de cada dia fitxar a les 8 del matí, sinó que, bueno, vaig fent cosetes, però que m'agraden, d'una altra manera.
Molt bé, aquesta vida guai. Gemma.
Sí.
És admirable, el tino és admirable. No, jo sóc educadora infantil, que passa que no estic treballant ara amb això, estic treballant per la Generalitat, per Sanitat, i bueno, estic a l'Hospital de Bellvitge com a administrativa. Molt bé.
El nom de Parxís, qui el té?
Belter.
Belter.
Belter, originalment, avui en dia es Dibuxa.
Dibuxa. És a dir, si algú vol reunir Parxís i anar amb el segell de Parxís...
Ha d'anar a morir a Dibuxa per demanar els drets del nom, que és qui els té, Dibuxa, sí, sí.
Perquè m'imagino que des de que veu plegar fins ara, David, us deuen haver demanat mil i una vegades que torneu, que feu, sobretot quan éreu més joves, no?
La veritat és que hem tingut projectes, s'ha del 2000... Jo diria que cada any hem tingut un o dos projectes damunt la taula.
I alguns ben bojos.
Han estat alguns més atractius que altres. I clar, amb el temps, diguéssim, una mica vas perdent... no diria la il·lusió, però sí que et vas tornant més escèptic, no? De cada projecte que et porten, doncs, té una història...
Quin de boig, quin de boig. Diu el Tino, un projecte molt boig.
Ens van convocar una vegada, me'n recordo, un noi mexicà, vam fer una reunió a Nova York, vam anar fins allà uns quants, els que podíem, i finalment allò va acabar en agua de borrajas i quasi escapant, perquè no ens van venir a buscar a l'aeroport, ens vam trobar allà perduts, o sigui, va ser una cosa...
Per un moment m'he imaginat que us havíem proposat un gran hermano o una cosa així.
No,
això no.
No.
David, digues que volies dir que el principal problema que era...
El principal problema que hem tingut sempre, a part de que el projecte fos més o menys viable, també és el fet de que cada un, després de la vida, ha tirat per un camí diferent. Si tots haguéssim tirat pel camí de ser artistes, en alguna, diguéssim, de ser músics, segurament hagués estat molt més fàcil, perquè tots, per la rutina individual de cada un, hagués estat molt més senzill agrupar-nos en un projecte particular. Però per molts, per exemple, en el meu cas, era tot un any de feina en un projecte que tampoc no sabies ben bé...
Què passaria?
Que demanaves unes garanties en un moment donat, era difícil donar-les també, saps? Això del documental és una altra història, perquè jo crec que és explicar... Jo crec que és explicar coses que la gent sempre ens ha preguntat. Vull dir, la primera pregunta que em donen sempre a mi, quan jo dic que soc de Parxís, és i com va començar tot? Malgrat que ho hàgim repetit 30.000 vegades, la gent encara té aquesta curiositat de saber, quasi formalment o oficialment, com va començar tot. Després, la segona pregunta és quasi, i com va acabar tot? I què feu? Vull dir, és quasi el documental és una mica una possibilitat de respondre aquesta pregunta una mica i deixar-ho plasmat en un format audiovisual.
Doncs tot va començar amb un anunci que deia Discos Belter dona l'oportunitat a nens de 8 a 12 anys que cantin bé i tinguin bon sentit del ritme per a la formació d'un conjunt infantil i gravar discos. Així va començar.
Exacte. No? Així va començar. Que cadascú vam entrar per un motiu diferent, eh? Vull dir, es van fer diferents càstings i cada gust va
entrar. I això avui està molt de moda, allò dels càstings per programes de tele, sí. Música... Però fa 35 anys això era ciència-ficció una
I
mica.
I tant, i tant. Teniu fills?
Sí, jo
no.
Sí.
No? David, tens fills?
Sí.
Jo sí, jo tinc dos americans.
Dos americans. Si us diuen que volen formar part de Parxís, què els hi diríeu als que teniu fills?
Bueno, jo la meva filla ja amb 24 anys que ha fet, doncs ara ja com que ja...
Vols ser Beyoncé, sí, més que res?
Sí, si t'ho haguéssim plantejat.
Una altra història. De totes maneres, sí, de petita m'ho deia, eh? Però clar, saps què passa? Que el món aquest ara està vist d'una altra manera. Aleshores, fa 24 anys enrere, era com una mica... Clar, jo em posava la meva pell, no? La meva mare patia moltíssim quan jo marxava de viatge. Era una cosa, no m'acompanyava mai a l'aeroport perquè faria un drama. I jo suposo que m'assemblo bastant amb ella i m'hagués agafat una mica també al telele, no? Però bueno, no li hagués pogut dir que no, perquè jo ho he fet. I aleshores no li
No, precisament perquè ho has fet, no sé si...
L'hagués apujat. A casa que tampoc se m'ha volgut dedicar, no? Però ho hagués fet. Ho hagués
I tu, David?
Jo els diria que sí, sense cap tipus de problema. Jo crec que, de totes maneres, com bé diu la Gemma, les coses avui en dia han canviat molt. Jo crec que els nens que avui de dia s'hi dediquen tenen una formació molt més elevada que la que tenim nosaltres.
Vull I una dir, protecció molt més. Elevada, no només la formació.
Sí, una protecció, però, i també una formació. En el sentit que jo no havia anat mai a cant ni a ball, i en canvi m'agradava molt ballar. Arrel de formar part de Parxís vaig començar a anar a classes de ball. No. Crec que avui en dia hauria d'anar al revés, segurament. El meu fill hauria de començar a fer classes de ball i esperar una oportunitat.
Richard, explica'ns això de Barcami. Quants diners necessiteu?
Bueno,
quan podríeu començar a rodar?
La història és una mica... El Barcami es va decidir fer-ho per un tema, òbviament, econòmic, perquè una vegada vam veure la història, realment creiem que és un projecte que necessita fer-se bé i amb mitjans, no? Que aquesta era una de les parts importants. També hi ha una part que era també sortir al mercat, al carrer, i mostrar la idea, no? Perquè a vegades tu creus que tens la millor idea del món i després resulta que no, no? La primera part s'està complint i el Barcami està funcionant. Nosaltres hem demanat un Barcami de 40.000 euros. També hem de dir que hi ha alguna tele involucrada i confirmada en el projecte, però és una mica el complement a fer un documental amb cara i ulls. O sigui, el que teníem clar és que no, això no es podia fer d'una manera a correcuita,
sense mitjans,
perquè és explicar la història de manera definitiva. Llavors, amb això, vam sortir amb el Barcami, la gent allà pot veure les diferents opcions de mecenatge que n'hi ha, des de pues, un pas online fins a la més gran, és sortir al documental, una mica el que són els Barcamis. I amb aquesta història després també recomanem hem obert una pàgina de Facebook paral·lela, que és Parxís el documental, que està superbé per als fans, perquè el que els hem demanat és durant aquests últimes setmanes recopilar records que ells tenen de fotos, de coses, han fet uns vídeos personalitzats, i durant aquests 40 dies de Barcami s'aniran cada dia afegint coses super que jo he flipat, caràtules de pel·lícules alemanes, japoneses, vull dir, records d'aquests superxulos que demostren una mica la magnitud del grup, no? I aquesta és la història.
Gemma, David, moltíssimes gràcies per ser avui aquí. Quan aneu a alguna festa d'aniversari, us poseu ja darrere i escolteu aquesta cançó, perquè encara sona.
I tant que sona.
Què us ve al cap?
Bueno,
tot perquè allò... t'haig de dir que a Catalunya sí que va haver una època en què l'aniversari del Club Super 3, l'Anys i Anys per molts anys, va tapar una mica. Però ara, diguéssim que a vegades compagina entre aquest cumpleaños feliz, però durant una època va arrasar molt. Quan esteu allà darrere, en la Fanta de taronja, el brioix amb mantega i pernil dolç, l'entrepà de nocilla, els ganchitos, i a darrere esteu vosaltres veient tot això i posen aquesta cançó, què us ve al cap?
Algú havíem de fer bé. Després de 40 anys que això encara sigui vigent, és perquè algú vam fer bé.
La gent ens demana aquesta cançó, o sigui, a la feina, de fet, on estic jo ara... Quan són els aniversaris, doncs els hi cantem la cançó. I va saltar una, va dir, no, jo aquesta cançó no, jo vull la de Parxís. Estic parlant d'una noia de 30 anys. I bueno, i ara em vaig posar a riure, l'altre no sé què, diu, onda, però si ets tu. Vull dir que, saps allò, sí, va ser una cosa així, un flash, no? I a vegades estem dinant al restaurant o algo, normal, i és el que dius tu, no? El teu plat i tal, i apa, hi ha un aniversari d'algú, i vinga, el compleix.
I tu, David, no sé si a l'estranger t'has trobat també amb alguna situació que Parxís estava reconeguda internacionalment.
Bueno, jo, diguéssim, vaig tenir una anècdota justament amb la cançó de Cumpleaños Feliz, i és que jo treballava un lloc i de sobte tot eren anglesos en aquesta empresa, i un diu, no, doncs mira, el David formava part d'un grup infantil que eren molt famosos, com estava a Nova York, els hi va dir, i havien actuat al Madison Square Garden, etc. Diu, què dius ara? Diu, sí. Diu, aviam, deixa el nom del grup, deixa'm veure YouTube. I el primer que et surt al YouTube, si poses Parxís, és la cançó de Parxís. La cançó del cumpleaños feliç. I té centenars de milers de clics, diguéssim, no? I el noi va fer un vot enrere quan va veure tot aquell número, diguéssim, aquella xifra, li va semblar espectacular, i és una mica el que diu el Tino, alguna cosa hauríem a representar com perquè d'avui en dia una cosa tan atemporal com sigui un vídeo de fa 30 anys hi havia ni internet ni res, ara encara estigui tan
vigent,
tan de clics.
Mm-hmm. No, volia dir, D-Books em va explicar que té els drets, diguéssim, digitals, que n'hi ha 10.000 clics cada dia del tema.
Cada dia?
Sí, n'hi ha 10.000 persones al món que cada dia se'n ven cumpleaños feliç.
Qui cobra això dels clics? No, això cobra.
Potser no és el... No, els drets...
No es dic cap tonteria, Tino, no es dic cap tonteria.
No, els drets són de D-Books.
Tinc el meu advocat aquí fora, a veure...
Això ja és cosa de tal, però sí, o sigui, és brutal.
Alejandro!
David, moltíssimes gràcies.
Adéu,
moltes
David.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, David.
Richard, moltíssimes gràcies. Adéu, gràcies. Adéu, gràcies. Projecte. I gràcies. Tino, Gemma, moltíssimes gràcies. Fins la pròxima. Quan l'estreneu, perquè estic segur que reunireu aquests euros, veniu a presentar-ho aquí també, home.
Evidentment, aquí estarem.
Molt bé, gràcies. Són les 11:46. Una de Javi.